Doncs sap que comencem setmana i ho fem amb un dia internacional que és força important. Avui és el Dia Internacional de les Muntanyes. Per tant, les hem de... avui és el dia en el que hem de pensar que les hem de cuidar, que hi podem anar a passejar tantes vegades com vulguem, però que no s'ha de notar que hi hem estat. Parlo ja de deixalles, però també d'alterar doncs, el relleu. Avui, Dia Internacional de les Muntanyes. I mira, aquest no ens toca. Aquest no ens toca, és un bonus track. És un extra, si vols. Perquè això només se celebra a Argentina. Però avui, a Argentina, és el Dia Internacional del Tango. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, és dilluns 11 de desembre del 2023. Després d'un cap de setmana llarg o curt, o no sé com l'has tingut, però d'una setmana estranya, amb dos festius la setmana passada, dimecres i divendres, i dijous, doncs si vas poder fer pont, perfecte. Tornem a una setmana normal. Normal. Si parlem d'escoles, de curs escolar, és la darrera normal de l'any. Perquè l'altra, la següent, ja és mitja només. I a més l'altra, o sigui, la setmana vinent ja és la de la loteria. I d'aquí dues setmanes és Nadal. Perquè avui és dia 11. I si en sumes 14 ja és Nadal, eh? Per tant, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. En fi, hores d'ara, estem a fregant els 9 graus, no? No hi arribem, eh? 8 graus i mig, hi ha hagut boira aquest matí i ara, doncs, pràcticament ja ha marxat, queda una mica de boirina, el sol que s'obre pas, però hem tingut boira aquest matí. Ha estat un cap de setmana molt bo, sobretot pel que fa a temperatura, i ahir diumenge especialment a la ciutat de Lleida, sense vent, va ser un dia espectacular amb temperatures màximes per sobre del que és habitual un desembre, perquè ara ja no parlem d'un novembre, ara parlem ja d'un desembre. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat alta durant tota la jornada, vent fluix variable amb predomini de la component sud i temperatures que es mantenen amb pocs canvis excepte per ascensos locals. A la meitat nord marcaran 19 graus. A Lleida demà esperem cel amb nuvolositat alta que augmentarà a nuvolat a la tarda al Pirineu amb probables precipitacions a la Vall d'Aran al final de la jornada, i també tindrem intervals de núvols baixos matinals amb probables brumes i sense descartar algun banc de boira a la depressió central. Les temperatures es mantindran estables excepte per ascensos locals de les màximes a la depressió central i al Pirineu. Les màximes baixaran a cotes altes, es marcaran 19 graus a Lleida, 18 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella, i el vent serà fluix variable tendint a la tarda a component sud i oest fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, i això ho sé perquè ho estem patint. Vaja, m'hi he posat, però jo no, però s'està patint des de fa temps. S'està intentant modernitzar modernitzar. Portar internet en fibra al centre, a l'Observatori Meteorològic de Lleida. On hi ha totes les màquines de previsió i que recullen totes les dades meteorològiques de Lleida. On connectem amb l'Armando Álvarez els dimarts i els divendres. Fa temps que s'està intentant, perquè allí encara els hi arribava el parell de coure, el cable de telèfon antic i internet amb la ADSL, que depèn de l'edat que tinguis, igual ni et sona. Doncs bé, està tan deixada la història, per entendre'ns, tan deixada, això és estatal, que van arribar a intentar posar la fibra, però llavors resulta que les màquines que ja són tan antigues que no són compatibles. Llavors van tenir que tornar a deixar el coure posat. Per a veure si s'actualitzen les màquines per portar la fibra. Però ja saps que amb això de les burocràcies entremig hi ha mals entesos, i com que hi ha tanta gent per parlar i tants tràmits, resulta que els hi han tallat internet. I si t'hi has fixat als mapes del temps de la AEMET, que en surt Catalunya, no surt informació de Lleida, no surt la temperatura de Lleida. Doncs és justament per això. Per això, per la burocràcia. No per la tecnologia, no, per la burocràcia, perquè aquesta instal·lació hauria d'estar posada al dia des de fa mesos, anys, m'atreviria a dir. Però així estan. amb el parell de coure, ara amb la línia tallada, sense DSL, l'han de reactivar per intentar posar màquines noves i a veure si arriba la fibra i connecta. Per tant, si algun d'aquests dies has vist que el mapa de tot Espanya la temperatura de Lleida no surt, és justament per això. 12:25 minuts, bon moment per buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Satisfacció generalitzada i expectatives complertes en aquest pont de la Puríssima, gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels darrers dies i el temps hivernal, el Pirineu i la Catalunya Central han estat les zones més beneficiades, amb ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural. De fet, el Parc Astronòmic del Montsec, per exemple, ha batut el seu rècord d'assistència per aquestes dates en els seus 15 anys de vida, que és una molt bona notícia. A la costa, el Pont de la Puríssima coincideix amb la temporada baixa. Només un de cada 5 establiments continua obert, per exemple, i les xifres han estat més minces. Tot i així, el sector turístic parla d'un 70 o 80% d'ocupació a la demarcació de Tarragona i d'un 60% al Delta de l'Ebre. Per tant, un bon cap de setmana. Meteorològicament parlant, crec que ha estat força bo i, per tant, doncs això es nota, que la gent tingui ganes de sortir de casa. Avui fa anys, 6, si no recordo malament, la Guàrdia Civil va entrar al Museu de Lleida i es van endur les obres de Sixena sense que hi hagués una sentència. Aquestes obres de Sixena estaven immerses dins d'una problemàtica mal resolta en el seu moment per l'Església i després polititzada ja. I com que ja vivíem anys en la que s'havia de polititzar tot, i quan es polititza problema, doncs això va passar. Aquestes obres, per cert, estaven dins d'un litigi que, per cert, hores d'ara no hi ha resolució ferma i, per tant, no s'havien d'haver mogut del Museu de Lleida, caigui qui caigui. És igual si ens creiem o creiem... Aviam, estaven al Museu de Lleida, hi ha un procés judicial en marxa i, per tant, s'han de quedar allí fins que hi hagi una sentència ferma, que pot ser que se segueixin quedant aquí, hagués pogut ser doncs que marxin cap allà, o hagués pogut ser, escolta, fem meitat i meitat, o fem que es puguin moure cada 5 o 10 anys. No ho sé, però no n'hi ha de sentència, i com que no n'hi ha, no s'havien de moure. Va arribar lo del 155 i tota la història, per d'altres causes, que hi podem estar o no d'acord, però amb aquest tema, amb el tema de l'art, amb aquest tema concret, fer venir a la Guàrdia Civil per endur-se aquestes obres d'art, aprofitant aquest buit legal del 155, doncs va caure malament. Està mal fet? Ho sento, està mal fet. Fa 6 anys d'això. 6 anys. L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, diu que després de 6 anys tota aquesta història, hores d'ara, està anul·lada i que segueix sent tot un desgavell.
Per un costat, el senyor Santivila suposo que deu estar pendent la seva causa a l'Audiència Provincial d'Osca, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suposo que en algun moment farà alguna cosa. Però ara està tot anul·lat. Tot. I quan dic tot, és tot. O sigui, és un desgavell increïble. Repeteixo, era el desembre del 2017 que la Guàrdia Civil s'emportava les obres d'art a Sixena, no?
El director del Museu de Lleida, Josep Giral, diu que no és normal que en un país es permeti l'entrada de la policia en una institució pública com un museu per agafar art. I també parla que després de que marxessin aquestes obres, doncs s'ha aconseguit millorar els espais on hi havia, doncs, on ha quedat el buit d'aquestes obres.
Quan un país permet que una sèrie de policia, de guàrdies civils i policies entrin en una institució pública que paga els seus impostos, que té documentat els seus fons, que té les portes obertes, vol dir que aquí tenim, aquí ens falla alguna cosa, no sé quin és.
Moltes coses fallen, moltíssimes. El que va ser conservador del Museu de Lleida, Alberto Velasco, diu que el monestir de Vilanova de Sixena està tancat i que no es pot saber quin és l'estat de les obres. Per tant, se les van endur fa 6 anys i encara no han aconseguit posar-les en un museu amb les condicions que es mereixen, que són les que tenien aquí, i de cara al públic. Aviam, una obra d'art tancada en un soterrani, de què en serveix? De què serveix? Les obres d'art s'han de mostrar, evidentment, amb totes les mesures de seguretat i de conservació, però s'han de mostrar. I el monestir de Sixena té unes condicions d'humitat terribles, segons Alberto Velasco, que ja et dic que és el exconservador del Museu de Lleida.
Penseu que el monestir de Sixena està aixecat a sobre d'una llacuna, és un lloc amb unes condicions d'humitat terribles, és a dir, de fet tenim referències documentals del segle XIV que les monges ho passaven molt malament, emmalaltien i fins i tot morien, i per tant és un lloc on les obres d'art no estan sotmeses a un clima estable, i això ho dic en funció de les mesures de conservació preventiva que el govern d'Aragó va preveure al seu dia. Van instal·lar uns equips de climatització absolutament domèstics, és a dir, no especialitzats en conservació preventiva d'obres d'art. La sala també no reunia totes les condicions pel que fa a la ventilació ni als sistemes de gestió, per exemple, de la pols. Hi havia tot un fris de terra correguda al perímetre de la sala on estaven les obres que generava partícules en suspensió. Bueno, i podríem continuar, moltíssimes mesures de conservació que no eren les adequades.
I tota aquesta moguda del govern d'Aragó per acabar tenint les obres tancades amb condicions aparentment no les millors, dic aparentment perquè ningú sap res, ningú sap absolutament res, doncs totes aquestes maniobres es van fer perquè al final es va voler treure un rèdit polític. Error. Error. Fa uns dies vam conèixer l'informe PISA, de que ens diu de com està l'educació al nostre país, i com que està tan polititzada des de fa tants anys, surt com surt. Error una altra vegada. I sí que sempre diem el mateix, les tres potes d'aquestes de la societat que han d'estar per sobre de tot, resulta que estan per sota de tot. La educació, la sanitat i la cultura. Estan per sota de tot i per sota de tots els polítics de torn que hi ha en cada moment. I així va, i així va. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el Banc d'Espanya s'ha adonat, déu-n'hi-do, el 2023, al final del 2023, s'ha adonat ara, però se n'ha adonat almenys, que els municipis rurals de menys de 500 habitants estan demanant oficines bancàries perquè els hi estan tancant totes. I s'han adonat que aquestes solucions, de les quals jo et parlava fa unes setmanes, d'almenys posar un caixer automàtic amb una entitat, amb una població, no és suficient. Que necessiten atenció humana, si vols, d'una persona, que puguin anar a una oficina i poder parlar amb una persona. D'això se n'ha adonat el Banc d'Espanya i veurem si hi ha una reacció ràpida, que no ens haguem d'esperar 5 anys o més. Però bueno, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, doncs, mira, sorpresa, en podríem estar parlant al setembre i a l'octubre. El novembre ja no, i el desembre ja no és cap sorpresa que cada dilluns estiguem parlant d'una nova victòria del Lleida Esportiu. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Es poden perdre partits? Evidentment. Hi haurà algun partit dolent? També, però sorpresa, hores d'ara, que el Lleida Esportiu estigui al capdavant, ja no ho és tant, eh?
No, i apareix per mèrits. Està normalitzant les victòries a casa, com tu molt bé acabes de dir, i a més està normalitzant, i de quina manera. El Lleida va golejar 3-0 al Cerdanyola i novament va a banda del resultat de la manera que ho va fer, amb un joc cada vegada més brillant, entrant per la dreta Ton Ripoll, per l'esquerra Fer Cortijo, amb passades molt bones, intentant triangular, jugar bé, i sobretot amb mai donar un pas enrere, ni quan se va guanyant 1-0, ni quan se va guanyant 2-0, ni tampoc amb el 3-0. però sempre amb verticalitat, i per això el Camp d'Esports està encantat. Està encantat de la vida, i es fregava les 4.000 persones, amb moltíssima gent jove novament, i això que era un 10 de desembre ja a les 5 de la tarda, i per tant doncs estem vivint un ambient que ara sí feia molts i molts anys que però no es vivia, anys, eh? I que a més a nivell futbolístic jo deia que no hi haurà marxa enrere. És a dir, ja el Camp d'Esports no permetrà, sigui la categoria que sigui, jugar amb 7 o 8 jugadors per darrere de la pilota, amb un sistema molt més defensiu i guanyar pilota parada, cosa que s'ha produït durant molts anys, amb èxit també fins i tot. El futbol que està fent l'equip de Viadero està ficant ja un segell de com s'ha de jugar, o com sempre, com s'ha d'intentar jugar al Camp d'Esports, sabent que hi ha un rival. Va ser un diumenge molt bo a 50 metres quadrats, perquè al costat, el 11 de setembre, amb un horari inhabitual per la retransmissió, el Lleida Lliça Blava guanyava 3-1 davant del Reus. Li tenim al Reus veritablement la moral guanyada amb les tres últimes temporades amb victòries, i els tres punts són tan importants que hoy viu, que ens situen en una situació que fa un mes era impensable, que és que estem ja olorant la Copa del Rei, les 8 primeres posicions. Ja es va perdre la pista del Barça per un gol, 3-2. Ara aquesta victòria davant del Reus 3-1 és una victòria molt tranquil·litzadora per dues qüestions. Primer, pels punts, que ratifiquen les victòries davant del Mataró i davant del Caldes, l'empat davant del Girona, això també per la manera de guanyar, el que dona credibilitat de cara al futur. Per tant, dues victòries el 11 de setembre i al Camp d'Esports magnífiques.
La M femení que va empatar 0-0. A 0 amb l'Alavés, amb el Deportiu Alavés a casa, un puntet que les manté a un punt de la zona d'ascens,
sí, de la promoció d'ascens.
I després va haver un doble duel Estudiantes amb bàsquet.
Sí, femení el Cadí, el femení, i el masculí amb el Forcelleta.
Els dos a Madrid, els dos van perdre, 76-58 amb el Cedis Laseu i 75-72 amb el Forcelleta.
Sí, únicament per 3 punts, i els tirs lliures van marcar, també la defensa que va fer al final Sato, però bé, en tot moment li va donar la cara el Forcelleta a l'Estudiantes al mític Wishing Center a Madrid, 4.000 persones, també bona, molt bona la presència de seguidors lleidatans, i per tant doncs el que sí que la derrota mai és bona, evidentment, perquè jo deia, hi ha poc a perdre, no, has perdut un partit,
sí,
has perdut un partit, per tant sempre hi ha a perdre, això faltaria, no? Però sobretot és que el nivell de l'equip va creixent, ara estem amb 6-6, sí que molt lluny d'aquesta primera posició, se'ns ha escapat d'aquesta lluita, perquè Burgos porta 11-1 i Estudiantes segon 10-2, per tant hi ha moltíssima distància, però ben, molt ben posicionats de cara doncs a disputar a l'acabar la temporada regular el playoff d'ascens, i a més, doncs, si l'equip va creixent amb molta il·lusió. Per tant, derrota i 3 punts a la pista de l'Estudiantes, amb partit competit fins als últims segons.
En parlarem a 2:15 a la nostra tertúlia, a la radiografia, 2:15. T'escolto llavors.
Està sent una molt bona temporada, a nivell general, no únicament del futbol
massa
masculí,
tot, eh?
Sinó, evidentment, de tot.
Gràcies, Sergi.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. I en aquesta hora, tots els dilluns, durant tot aquest any, ens han arribat els consells legals que ens porten els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, perquè, escolta, a vegades aquesta presència física també ens ajuda a tenir més confiança. Però si vols anar ràpid o fer aquesta primera consulta de manera doncs ràpida per accelerar les històries, tens un número de telèfon que és fàcil de recordar, que és el 973-28-28-18. 973-28-28-18. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com es nota que estem arribant a fi d'any, perquè jo de petit m'hi fixava molt, ara de gran potser no tant, però ara al mes de desembre comença a haver aquestes recopilacions del bo i el millor de l'any, o què hem fet aquest any, o quines cançons han sonat aquest any, o de quins temes hem parlat amb tu i amb Q2 Consultors aquest any, que ho fem cada any, i també està bé perquè el gener, febrer, març, abril, maig ens cauen molt lluny, per recordar-ho.
Sí, sí, sí. Podríem parlar de què hem parlat aquest any, que em sembla que serà bastant del que parlarem l'any proper, no?
Sí.
Al cap i a la fi, si mirem les enquestes de quines són les preocupacions dels catalans o dels espanyols en general, pues, segurament l'economia estaria al primer lloc, si fa no fa, amb qüestions vinculades com pugui ser l'atur, però també, no sé, la seguretat i també, per què no dir-ho, pues, també ha pres protagonisme la política aquests darrers mesos. Per tant, acabarem l'any 23 parlant d'aquests temes i crec que començarem l'any 24 parlant de lo mateix. Segurament durant l'any que ve ens convertirem en una mena de especialistes en dret constitucional, parlarem força d'indults, parlarem força de consultes, parlarem d'aquests temes que són transcendents, i pues, jo crec que seguirem parlant, si fa no fa, del mateix. La setmana passada parlàvem de les estafes. Jo crec que el tema de la inseguretat, dels fraus, continuarà sent la mateixa, tema de, amb les seves modalitats, sobretot bancàries, el phishing i de més aquestes qüestions, que sobretot, pues, moltes vegades és la gent gran la víctima més fàcil, entre cometes. Parlarem també de com se pot ficar amb això remei, el tema de responsabilitat bancària. Evidentment, els bancs siguin protagonistes. Tornarem a parlar, per què no, de revolving. Parlarem d'abusos amb hipoteques i amb temes relacionats. I bueno, l'economia seguirà sent protagonista, sobretot depenent de com evolucione, i tornarem a parlar, per què no, de segones oportunitats, animar la gent que té algun tipus de problema que s'assessora amb un professional. Vam saltar l'any 22 a 23 amb unes reformes legals importants. Bueno, ara sembla que que la llei està estabilitzada i, bueno, val la pena estudiar-ho a qui tingui problemes, i que és una fórmula que, el primer que sempre dic a la gent, és que és una fórmula que, complint una sèrie de condicions, per suposat, funciona bé. Parlem de temes, perquè no...
Parlaves de la llei de segones oportunitats?
Sí, parlava d'un tema que funciona.
És curiós, perquè aquesta llei jo la vaig conèixer, la vam conèixer aquí en aquest espai amb tu, ja fa anys. Ha estat durant molt temps la gran desconeguda, però he detectat aquest any, publicitat i anuncis sobre aquest tema. De manera encara minsa, baixa, però fins ara la veritat és que havia passat totalment desapercebuda.
Bueno, va aparèixer l'any 2015, va aparèixer també en unes condicions més dures, sí. Més dures. I després va haver una època, diguem-ne, més ampla, i ja dic, es va tornar a empitjorar els requisits al setembre del 2022, però crec que encara té un recorregut important, no? Però crec que la gent s'ha d'acceptar i ni pensar que tot és possible, ni pensar que tot és impossible, senzillament assessorar-se, no? Parlarem d'un altre tema vital, la vivenda, el lloguer. Parlarem segurament de desnonaments, parlarem de congelació de preus del lloguer, parlem cada dos per tres d'aquelles poblacions, i en tenim força, sobretot al nord d'aquí de Lleida, de pisos turístics. Parlem d'aquestes qüestions. I després recordeu que aquest últim trimestre hem tingut determinades novetats, que a veure com evolucionaran. Van dedicar algun capítol al tema del benestar animal.
És veritat. Bueno, i això està ja en
vigor,
actualitat. Sí, sí.
I, no? I a veure com evoluciona. També recordeu que vam parlar de la normativa d'atenció al client, sobretot a veure l'atenció telefònica, si ha de ser per una persona, si ha de ser per una màquina.
Això està aprovat, vull dir, ha de ser així.
Sí, el que passa que sempre moltes vegades la realitat, a vegades, sobretot en un principi, no coincideix massa amb la teoria, i després la teoria també és interpretable, no? O la normativa també relativament nova de les trucades publicitàries. A veure, no me poden trucar, si me poden trucar, què em poden dir. I després, sens dubte, parlem del dia a dia normal de tots nosaltres, dels temes de família, de temes d'herències, de temes de comunitats de propietaris, de temes de patinets, això que omple el nostre dia a dia, que si canvien l'ordenança municipal, que si ara tinc que portar casc, que si no tinc que portar casc, que si tinc que portar... Seran temes que que, bueno, relativament són novetat, cada vegada creixent, i bueno, pues aleshores pues parlarem l'any que ve, hem parlat i parlarem pues, de temes molt estacionals, de les vacances de l'estiu,
evidentment,
dels retrasos als
retards, vols i tot vols, això, i tal. M'han perdut les maletes.
Parlem de coses molt tradicionals i molt estacionals, i després segurament pues parlarem de coses que vindran pues entre cometes novetats. Sempre saps que aquí la meva feina depèn a vegades de què diuen els tribunals. Sempre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pues ens dona alguna novetat, algú deu pensar, diu, bueno, a veure si definitivament ja es pronuncia, tenim una idea clara sobre l'IRPH i algunes qüestions. Pues sí, parlem de coses noves que encara no podem avui ni tan se'ls queda imaginar.
Clar,
no?
Clar,
però
clar.
Jo crec que repetirem gran part de,
home, el gruix,
de nostres preocupacions.
El gruix que ens has, del recorregut que ens has ofert ara, és, jo crec que és que al final és el nostre dia a dia. Per sort o per desgràcia, però és el nostre dia a dia, i també per sort o per desgràcia no canvia tant la vida d'un any per l'altre. Van canviant cosetes i les anem incorporant, i de vegades ens costa, perquè jo crec que el canvi ens costa a les persones, però no canvia de cop tant les històries. No sé si aquest 2024 també entrarà algun tema, suposo que sí, ja més de sostenibilitat, ecologia, tema de combustibles, d'ajudes a les energies renovables, que ja l'hem tingut, però no sé si estarà més fort això. En fi, ja ho veieu, que no som massa originals, eh? Les persones, al final ho canviem de color, ho canviem de vestit, si voleu, però els temes fonamentals acaben sent els mateixos, eh?
Els mateixos.
No canvia la història. Molt bé, doncs, amb el Josep Lluís Gómez, bàsicament, de tant en quant també ve la Mireia a parlar de temes de laboral, de temes laborals, però bàsicament el Josep Lluís Gómez, que és advocat, és el que ens acompanya durant tota la temporada. Ja sabeu que les temporades radiofòniques són de, com els cursos escolars, eh? Comencem al setembre i acabem al juny, juliol, però sí que és veritat que arriba el desembre i fas aquesta mirada enrere de dir, bueno, escolta, aquest 2023, de què hem parlat i de què creiem que parlarem aquest proper 2024. Amb el Josep Lluís Gómez, com et deia, és advocat, a Q2 Consultors, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, Passeig de Ronda 57, i els trobes també amb una trucada fàcil i ràpida, i et contestarà una persona, que això ja ho vam parlar en el seu moment, a 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, ens queda un sol programa d'aquest 2023.
Un sol programa.
I parlarem també d'un gran tema.
De la loteria,
la vinent,
si em deixes.
Parlem de la loteria. Una abraçada, bona setmana.
Una abraçada, Ricard, bona setmana.
Gràcies. Escolta, que fem una pausa i d'aquí li posem somriures a les cares de la gent. Ocasió
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Oh, Ocasión Plus.
Copa Lleida. Vinga, va, que és l'hora en la que posem somriures a les cares de la gent. Ho fa el Joel Carnicer, i el dia que acabem col·locant una càmera aquí a l'estudi, ja només veure-li la cara, és que abans de que comenci a parlar ja et surt. És que tu veus el Joel i ja te'n rius, és així. Però després d'aquestes històries que busque, cada dilluns algú ha fet, doncs ja fan la resta. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
L'esponjeta aquesta del micro que s'ha assustat.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Bé, doncs, camí cap a la una de la tarda, ho fem, doncs ja ho saps, trencant el gel. Bueno, trencar el gel no, que nosaltres no... Vols dir que tindríem problema nosaltres per trencar el gel? Bueno, no ho sé, eh? per separat potser no som el que aparentem, eh?
No sé, jo crec que no.
Junts no, cap problema. Jo al final... t'avio tu i ja sí. Està.
Però al final te dones compte que fer el ridícul tampoc, no passa res, no passa res.
Què vols dir, que fem el ridícul?
No, bueno, no, però vull dir que si fas, que és allò de vergüenza ajena, tampoc, tots ens equivoquem, tots... Qui no arrisca no pisca en aquesta vida. Vale.
Escolta, què podem fer per trencar el gel si volem conèixer alguna persona? Ui, si te'n rius és que deu ser una tonteria gran, gran, gran. Ja veuràs.
És que saps què passa? Que a vegades jo...
O l'has provat, o l'has provat i no t'ha funcionat, o és una tonteria gran. Ja veuràs.
Que a vegades ho penso i dic... Dic, ostres, és que tinc unes sortides. Ma mare sempre m'ho diu. Diu, hòstia, és que tens unes sortides. Jo crec que sóc una persona molt graciosa.
La teva mare
li
ha dit a les seves amistats que aquest Joel Carnicer és el meu fill. O no, és un que es diu igual. No el conec.
No sé, suposo que sí, però... A vegades tinc... Jo a vegades faig bromes per dins meu i me faig gràcia. Poques vegades passa, però avui me n'he fet.
Ah, vale. O sigui, vinga, va. Vigila que després de tant riure a veure si serà una tonteria.
No, és que està clar que serà una tonteria. Va,
diu
que jo si anés a un bar i em trobés una noia, intentaria invitar-la i li diria, escolta, tu sabies que un gorro de cuiner tiene más de 100 pliegues?
A veure com ho relacionem això ara. Pomfa.
Tu vols veure algo que no té tants pliegues?
Jo aquesta secció la... No sé. Bueno, sí, no sé
és
jo.
És sutil, és elegant.
Si et funciona, ja ho tens fet. Ara, el normal... és que acabis amb quatre dits marcats a la galta. Això...
No, perquè li pots estar parlant de la panxa, de pliegues de la panxa... O
sí,
cosa.
Bueno, no sé si m'ho poses millor o què, eh? O sigui, no...
Bueno, no sé...
No sé. Bueno,
en fi, és una entrada, és una de les entrades
sí,
que pots fer.
Sí, no, nosaltres no garantim que doni resultat, vaja, vull dir que això funciona així. Sí, escolta, que de vegades tu tens clar que vas a dir una paraula, segurament l'estàs llegint i tot, la tens escrita, però mentalment se te'n va cap a una altra similar, això que dius tu ara de mira, ja em fa gràcia i tot, eh? Però clar, si et passen directe a la ràdio, doncs pots quedar així.
Comenzamos hablando de la Real Sociedad, que ha vuelto a los entrenamientos en la jornada de hoy, a pesar de que para muchos las sesiones preparatorias prácticamente estén pasando de putilla, de puntillas.
Però tots ho hem entès, no, el que volia dir?
Tots ho hem entès.
Però clar, tots hem entès el que volia dir, però tots hem escoltat el que ha dit.
Sí.
O aquest senyor.
Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas, tantas manadas.
Però sabem què està pensant aquesta gent?
Clar, aquí això és el que me preocupa una mica, perquè dius... Que algo de bé, no?
Aquestes coses no surten així.
No surten així, no surten així.
No surten així, no.
Vol dir que no estàs molt concentrat,
Bé, escolta, la setmana vinent ja és la setmana de la loteria. Portes números? Bueno, ja t'ho tornaré a preguntar.
Sí, algun que altre, suposo.
El de la feina sempre, no?
Sí, clar.
Clar, no sigui cas. Sempre, tu fica, el de la feina és allò. El compres quasi bé no perquè et toqui, sinó perquè si toque, que no sigui l'únic que no el porte.
Sí, bueno... Sí.
No, home, evidentment, si es compra, el compres més, perquè toqui, està clar.
Però jo crec que vols dir que no és més per fer la tertúlia, de dir, ostres, mira, oh, quina putada, oh, que no
quasi m'ha tocat.
Sí, exacte, bueno. Jo crec que és més com a... Sí.
Quin és el teu número preferit, del 0 al 9?
Del 0 al 9? Ostres,
no sé. Ah, no en tens?
No.
Si tu com vas a comprar loteria, què dius? Uno bonito?
Sí, miro allí i dic, oh, mira, està bé.
I quin te cau bé, del 0 al 9? Quin número et cau bé del 0 al 9?
Hosti, no ho sé.
Però no t'ho has plantejat mai?
No, perquè a mi, per exemple, m'agrada l'11.
Pues l'1, del 0 al... Del
ja,
0 al...
I l'11, m'agrada molt l'11 i el 17, per exemple. Ah. Pues una barreja entre l'1 i el 7.
Vale, pues vinga. De l'1 al 7 hi són pràcticament tots.
Vale, sí. Però...
Bueno, vinga, va, explica'm històries de les teves.
Vale, resulta que... aquesta m'ha fet molta gràcia perquè diu... és una notícia de l'ABC de Galícia i diu que dos mujeres se quedan encerradas toda la noche en un gimnasio de Santiago y se echan a dormir.
Home... Sisplau. O sigui, si et quedes en un gimnàs, doncs vinga, a fer classes.
Sí, exacte, i aquí hi ets, pues, bueno, estàs allí...
Una hora de bicicleta, una hora de pujar escales, i vinga.
I a més que no és gens mala idea perquè no tens a ningú, és a dir, pots anar al teu ritme.
Sí.
Llàstima que clar, no crec que portessin el sopar a sobre.
No. Si vas i ho aprofites bé, res de menjar. Aigua només i a fer exercici tota la nit.
No, home, no, però dius, pues mira, ara he fet una hora de bici. Pues mira, faig un bocadillet, faig una mica la digestió...
No, home, no, que llavors recuperes tot el que has cremat.
No, i després tornes i fas una altra cosa.
Sí, home, pues... no. Tota la nit i l'endemà al matí, hola, nos hemos quedado encerradas, PSM.
Ah!
Que llevo tota la noche aquí.
Ai... Exacte, a veure si ha funcionat, no? Però resulta que aquestes dones... Però, clar, jo tinc molts dubtes, perquè és que només he trobat el titular i tot, no? I diu que això, però... O sigui, clar, no van, és que realment no van poder fer màquines, Ricard. Ah. Perquè si tanquen totes les llums, i tanquen les llums generals, i ho tanquen tot... Ah. Quines màquines fas? No res? Van ficar dormir, van anar a fer una esterilla... Perquè... A veure, podrien haver fet peses, això sí,
no,
però...
Tens raó, totes són elèctriques, avui
però,
en dia.
Clar... L'únic que pots fer és una mica força i tal. No pots fer la bici estàtica, ni la cinta, ni la piscina, ni res. I llavors van dir, bueno, pues, mira, anem a dormir.
Ja.
Van dir, anem a dormir i ja està. Bueno, pues, bueno. Mira, pues, ja està.
Molt bé.
Vale? Bueno, pues a veure, anem més enllà.
Més enllà.
No sé si tenen recordes, però fa la setmana passada, si no m'equivoco, vam parlar sobre una notícia de que va sortir al Segre de una persona, vull dir, un gos que estava conduint un cotxe.
Sí.
No sé si tenen recordes.
Sí, sí que el van parar.
I lluny d'això vaig dir, i si n'hi ha més? I si no és l'únic, no? I llavors vaig estar buscant una mica, vaig buscar les notícies, dic, perro conductor, tal, no sé què, no?
Vas buscar això?
Vaig buscar
i et va sortir alguna cosa.
Va sortir una notícia que no era aquell senyor, sinó que era un altre que diu, conductor borratxo és detenido i pone a su perro al volante para evitar que lo arresten a él. O sigui, a l'altre el que va passar va ser... que la foto del radar va sortir el gos conduint,
sí.
Vale? I es va veure el gos. No, però amb aquest va ser que el senyor estava conduint...
Sí, el van parar i va dir,
la
un
policia,
moment.
Exacte, la policia el pare i de sobte, en el transcurs en el que ve el policia i va veure que para el cotxe aquí, ell es va ficar de copilot i va posar el gos de conductor.
I, la policia perquè... sempre li pot dir, però que no ve, que no llega a los pedales.
Clar, ah. És automàtic, no, aquest cotxe és automàtic ara. Resulta que això diu que anava el gos, anava a 80...
El gos anava bé.
Anava a 84 km per hora.
No, el gos no.
En una zona de 48. Bueno, en principi si conduïa el gos...
Sí, clar,
el gos
això és el que deia el senyor, però...
Exacte, i llavors ell va dir, va fer això, va canviar el lloc amb el gos, no?
Però tu ara imagina't que ets el policia. Val? I arribes allí i veus aquesta estampa. Què fas? El multe és el doble ja per dir, bueno, aquest tio veig si aprèn o te'n rius i tot.
És que... Clar, a veure...
Tu imagina't l'estampa. Pares, arribes allí i veus, i a més veus com s'està canviant de cadira, tira el gos allí davant del volant i diu, no, que conducías el perro, que va muy rápido. Clar, què fas?
A veure... Filosòficament, si tu et fiques filosòfic i teòric i tal, tu no tens... És que realment les multes... Estan molt mal fetes, perquè és la voluntat del policia davant del que ha passat. Però filosòficament, tu dius, com ho demostres tu?
Bueno, és igual, dit d'una altra manera. El cotxe anava ràpid, per tant, el cotxe és el multe. Se notifica el propietari del vehicle. I si no
correcte,
ets tu el que vas conduint, has de dir qui va conduint. Clar, si llavors dius, iba mi perro conduciendo, pues... Pues potser et cauran dos multes.
Pues pot ser, pues pot ser. Bueno.
Jo t'he dit que aquell moment del policia, que igual està de bones i alegria, i li ha de posar la multa igual, però imagina que està cremat, que està acabant el torn. I li munta el xou aquest saltant el gos d'un seient a l'altre. És que no.
No ho sé, de totes formes crec que el millor que pots fer sempre és dir sí, m'he equivocat, lo siento mucho, m'he equivocat, sí. No volverà a ocurrir.
Sí, funciona.
I ja està, no?
Sí, sí. Dius,
mira, per a què donar...
Per a què?
Jo no he sigut, jo, és que... Sí. Bueno, dit això ja, no sé si encara tinc temps.
Venga, una
però,
més.
Pues mira, aprofito ràpid perquè llavors és temàtica i no tots els herois porten capa i és que m'ha agradat molt aquesta notícia perquè, déu-n'hi-do, diu, héroe, eh? Héroe prefirió chocar su Ferrari 488 Spider para no matar a un perro de la calle que se atravesó.
Oh.
Això m'ha semblat molt bonic.
Saps que l'assegurança no li cobrirà res?
Segurament, però si tens un Ferrari, jo crec que no t'hauries de preocupar molt sobre, bueno, si té... sobre el seguro.
Deixa't estar.
Però es veu que no, el que senyor... M'ha semblat molt, molt bonic, perquè de normal sempre pensem que la gent que té diners, pues no... Mm-hmm. Tal. Però s'ha portat bé. Va, s'ha portat.
Doncs va, que ens plantem a la una amb aquest senyor. De quin país és això? No?
Això ha passat, i sorprenentment, a Sud-amèrica.
Ah, no ha sigut a Espanya.
No, no, ja t'ho dic.
Hi ha pocs Ferraris.
Sí, aquí, ja. Bueno, a Sud-amèrica tampoc sé, tio.
Sí, és veritat, no sé. Bueno, és igual.
Tampoc.
Doncs res, el gos, el gos s'ha salvat.
S'ha salvat.
S'ha salvat.
Ja està, la bona acció del dia, ara que arriba el Nadal.
Ja. Molt bé, Joel. Apa, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
I nosaltres que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez. Després, el migdia a Cope Lleida, amb els bocins d'història, el Joan Ramon González.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva reunión para pactar el salario mínimo interprofesional. Es la cantidad mínima, ya sabes, de sueldo de un trabajador en España. Y cualquier contrato con un salario inferior es un contrato directamente nulo. El SMI es una cifra que cada año fija el gobierno de forma independiente, aunque suele pactarla con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Y justo eso es lo que están haciendo este lunes, tratar de llegar a un acuerdo. Esto no es algo nuevo. Mira, el primer salario mínimo se estableció ya en el año 1963 y fue, entonces, claro, estamos hablando de la década de los 60, de 2.875 pesetas, lo que ahora serían unos 17 euros. Actualmente es de 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero la intención es que para el próximo año suba un poquito, otro 4%, que serían unos 43 euros más al mes. Esta es la idea del gobierno que los sindicatos suelen compartir, tirando al alza, y que los empresarios siempre quieren rebajar, entre otras cosas porque son las empresas las que asumen la subida. De hecho, 4 de cada 10 pymes españolas tienen empleados que cobran ese salario mínimo, y si se ven obligadas a subirlo, acabará afectando a sus cuentas, y de ahí las reticencias. Hay que tener clara otra cuestión. El SMI no es algo que afecte a todos los trabajadores, porque la gran mayoría están bajo el paraguas de convenios colectivos. Afecta a los empleados que están fuera de convenios y profesiones como los temporeros del campo o las empleadas del hogar. ¿Y cuántas personas son? Pues es difícil de fijar una cifra, de concretar, pero ronda aproximadamente el 14% de los asalariados en España, unos 2,5 millones de personas. Y otro dato llamativo, el 34% de los trabajadores por debajo de 24 años cobra precisamente este salario. Al final, ¿cómo se calcula? Influyen varios factores, pero principalmente el IPC o el incremento de la renta media. El problema es que no hay una fórmula matemática y todo es bastante subjetivo, de ahí que a la hora de negociar cueste bastante ponerse de acuerdo. Pues con estos mimbres hoy comienzan a negociar los agentes sociales, y lo único claro es que habrá subida. Lo que no sabemos de momento es de cuánto. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos hablando de números y de cifras. Por ejemplo, que la compraventa de vivienda ha caído en octubre un 11%, mientras que las hipotecas lo han hecho aún más, superando el 22% de caída. Son datos que hoy nos dejan los registradores de la propiedad y que prueban que el mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle. Sin fecha para las elecciones en el País Vasco, previstas para el próximo año, los partidos sí que van desvelando poco a poco a sus candidatos al Lehendakari. Ya conocíamos que en el caso del PNV se ha prescindido de Íñigo Urkullu por apostar por el diputado vizcaíno Imanol Pradales. Ahora Bildu ha desvelado que el suyo será Pello Ochandiano. Las últimas encuestas apuntan, ojo, a que por primera vez la formación de Arnaldo Otegi tendría posibilidades de hacerse con la presidencia de esta comunidad autónoma. Y en Valencia, la policía está investigando la muerte de un hombre de 73 años en un túnel de lavado de Gandía. Todo apunta a que por una imprudencia este señor se quedó atrapado entre su vehículo y uno de los los pilares del túnel. A veces estas cosas pueden pasar y hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, el Papa ha pedido transparencia absoluta y no ceder ante la insidia de la corrupción a los trabajadores de la oficina del Auditor General de la Santa Sede. Francisco les ha invitado a hablar con quienes tienen necesidades de solidaridad y amistad desde la independencia, la atención a las prácticas internacionales y la profesionalidad, valores que inspiran el trabajo de la Oficina de Control y lucha contra la corrupción. Y además contamos, Pilar, que la Universidad Católica de Valencia está celebrando hoy un encuentro sobre el diálogo entre las religiones para la construcción de la fraternidad humana entre las distintas tradiciones. Participan, entre otros, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia prohíbe a los sevillistas viajar a Lens.
Es una de las noticias del viaje del Sevilla a Francia en su último partido de la Liga de Campeones. En lo deportivo, con Diego Alonso más que cuestionado, necesita la victoria para clasificarse para la Europa League. Y en lo social, hay una prohibición del gobierno francés para que acudan sevillistas al estadio del Lens. José Manuel Oliva.
Sí, un viaje que ha estado marcado precisamente por esa prohibición. Acaba de aterrizar el Sevilla aquí en el aeropuerto de Lille, muy cerca de Lens. Un viaje marcado, insisto, por la prohibición del gobierno francés de que los aficionados del Sevilla puedan estar mañana en las gradas del Félix Boyer. Lo último, un decreto lanzado esta misma mañana por el alcalde de Lens que prohíbe la presencia de aficionados del Sevilla mañana en las calles de Lens, prohibiendo el acceso al estadio a los 300 seguidores del Sevilla, algunos de ellos que ya se encuentran este fin de semana en Francia.
Es noticia que la Policía Nacional, en una operación contra los ultras del Sevilla, ha detenido a 25 personas por la pelea en Pamplona entre miembros de los Viris Norte y los Indargorri de Osasuna. Los agentes han arrestado también a personas en Madrid, Málaga y Pamplona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. Són 6 minuts els que tenim per sobre de la una, temperatura que segueix pujant, ja notem el sol, aquest matí estàvem amb boira, però és la primera, jo crec, així més persistent que hem tingut aquesta temporada. D'aquí un minut està amb nosaltres el Joan Ramon González, amb ell parlarem dels bocins d'història, però abans, escolta, que li preguntem a la Laura què és el que ens espera de la meteorologia. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim nuvolositat alta durant tota la jornada, vent fluix variable amb predomini de la component sud i temperatures que es mantenen amb pocs canvis, excepte per ascensos locals. A la meitat nord marcaran 19 graus. A Lleida demà esperem cel amb nuvolositat alta que augmentarà a nuvolat a la tarda al Pirineu amb probables precipitacions a la Vall d'Aran al final de la jornada i també tindrem intervals de núvols baixos matinals amb probables brumes i sense descartar algun banc de boira a la depressió central. Les temperatures es mantindran estables excepte per ascensos locals de les màximes a la depressió central i al Pirineu. Les màximes baixaran a cotes altes, es marcaran 19 graus a Lleida, 18 a la Seu d'Urgell i 15 a Vieja, i el vent serà fluix variable, tendint a la tarda a component sud i oest fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una pausa ràpida i parlem dels bocins d'història.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal dos bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
COPE Lleida. Vinga, que ens agatançarem a dos quarts de dues. Ho fem el dilluns amb el Joan Ramon González, amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal? Ben trobat una altra vegada aquí als estudis, eh?
Sí, sempre és goig estar més en directe, perquè a casa s'està molt bé, és més còmode, però veritablement, veure el micro aquí davant, veure't a tu al darrere de la
vidrina... És una altra història,
aquesta... Sí, no, la ràdio... Pels que fem aquestes col·laboracions, la gràcia és aquesta. Sí. L'altre queda més, no sé, una mica més soso. I, veritablement, sí, això tant. És important, no?
Molt bé, Joan Ramon González. Ara estava mirant el calendari i t'informo que et queda avui i dilluns vinent per acabar l'any.
Déu-n'hi-do.
Perquè l'altre
Déu-n'hi-do.
És Nadal, sí, i sí, tornarà sí, festa, sí. Evidentment.
Aquest any, mira, les festes no les hem buscades així, però han caigut bé, no? Sí, sí. De festa. Que de totes maneres ho trobarem a faltar, però bueno, pues mira, pues, què farem? Ha tocat així, doncs pues ja està.
Acabarem l'any parlant de llibres.
Correcte.
Amb tu, la setmana vinent, bueno, ja ho avançarem després a l'acabar, parlarem d'un llibre d'aquests... Jo crec que és un d'aquests que són macos, de, si vols, de regalar, però si no també de comprar-se l'un mateix per mirar-lo i trobar històries en el qual has estat involucrat. Però abans d'això, avui en parlem d'un altre.
Exacte, parlem d'un altre. Abans que res, recordar doncs, que aquest llarg pont de la Puríssima doncs, va començar, com tothom sap, evidentment, les festes de Nadal oficialment, a part de la il·luminació que ja es va fer abans, i que tenim, entre altres coses, que es va fer el dia 8 a la col·locació del pessebre a la Sevilla per l'agrupació lerdenca de pessebristes, amb un pessebre que cada any sempre sorprèn, el de José Antonio Ferrer, amb una idealització i que aquest any ha triat el tipus de napolità, el que és el pessebre napolità, molta figura, molta estructura arquitectònica per darrere, i que després es va fer la visita ja tradicional també a la Sevilla en clau nadalenca, que ja vam parlar alguna vegada, i que aquest any se va estrenar la tesorera de l'associació, l'Anabel Bernadó, fent de guiatge Per tant, bé, penso que sempre és una bona manera de començar aquests dies de Nadal. I avui, com has dit molt bé, doncs sí, parlem d'un altre llibre en el qual també he estat involucrat. Aquest és un llibre més reivindicatiu, que no pas tan festiu com el que has comentat, que ja parlarem la setmana vinent.
No, l'altre, perquè si no ens perdem, més, Lleida 1900-1930, targetes postals.
Correcte, aquest és el que parlarem el dilluns que ve.
Que és d'imatges i descriptiu, evidentment, però ja tu pots imaginar per on van els trets, del
correcte.
1900 al 1930, les imatges de Lleida de fa més d'un segle. Eh?
Sí, 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 per això és el que has dit molt bé, és un llibre potser més bonic de veure'l, de guaitar-lo. I el que ara avui volíem comentar és un tema que ja hem comentat, que és parlar d'un lloc que tenim i que també per Nadal sempre es posa d'actualitat, que és Balmanya, aquest espai, jo penso, desconegudíssim del Segrià, que està en el terme d'Alcarràs, a uns 15 quilòmetres cap a l'oest, ja està en el confín, diríem, tocant pràcticament a l'Aragó, i com el seu nom indica, Balmanya, ben diria del llatí, de Valis Magna, la gran vall. I en el Segrià parlar de valls queda una mica com a especialment estrany, perquè clar, les valls sempre te les imagines en muntanya, en el Pirineu sobretot, però aquí en la plana nostra doncs és estrany. I veritablement, probablement és la vall més gran que tenim a la plana del Segrià o de tot el que seria la depressió aquesta, des de la Segarra fins al límit amb Aragó. Perquè és el final de lo que és la serra, aquella de la coneixen com la Cerdera, aquesta serra que ens tanca per ponent el que seria la continuació natural de la plana d'Urgell amb la Llitera, i que és la serra que neix entre Castellonroi i Alfarràs, i que és, això a vegades quan ho explico, la gent se queda una mica estranyats, perquè és el llit antic del Noguera Ribagorçana.
Ah, caram!
És a dir, si ens fixem des d'Alfarràs fins pràcticament arribant a Saidí, que és on acabaria aquesta serralada, veurem que ja va baixant, aquella serra sempre va baixant de cota perquè és el llit del riu, i si pugem a dalt, on està el camp d'aviació, que al Guaire li diuen el Cesal, al Mena li diuen el Sas, nosaltres a la serra li diem la Cerdera, està plena de graves, i les graves i els còdols són que algun moment ha passat el riu. Però estem parlant de fa uns 300.000 anys, quan el riu passava per allí, i que s'ha erosionat, evidentment, perquè si allò és la llera del riu, imaginem-nos que la vall pujava cap als costats. Tot allò ha desaparegut i allò ha quedat encrostat, s'ha fet dur aquelles graves i han fet que aquesta serra tingui aquesta personalitat especial, que és molt plana per dalt, com la gent quan puja, i aquí a Lleida la gent que té lo de Bellavista, la zona aquella de Buenos Aires, tota la part aquella on està el golf després de Raimat, però a partir d'aquí, precisament, aquesta serra se comença a erosionar més, perquè arriba, diríem, prop ja de lo que seria la desembocadura que era natural cap al Cinca en el seu moment, i comença a fer valls. Per exemple, ja per la zona de lo que és Raimat, veiem que hi ha alguna valleta d'aquesta secundària, però després veiem que la vall més gran és la que tenim en aquesta, al final de l'extrem de tot, el punt aquest que està tocant ja a lo que seria el final del terme de Catalunya, lo que és la Clamó Salada. I per això tinc la Balmanya.
A veure, perquè tu d'això ja entens. És a dir, això vol dir que ara on hi ha aquestes graves, que és la part alta, per entendre'ns.
Ara és la part alta, abans era la
part
baixa.
Però s'ha mogut tot això i és que, o és que abans n'havia de més altes i s'han erosionat i aquestes s'han quedat a dalt? O s'ha mogut tot? O tot una mica?
S'ha mogut tot una mica, però en el fons, imaginem-nos ara el Segre, per on passa, el Segre, pues, les graves que va deixant en la llera, pues, se van quedant allí i se van, entre elles mateixes se van compactant, se van erosionant, se van unint i formen com una capa cimentada, com un ciment natural.
Sí, sí, sí.
Això fa que quedi endurit. L'erosió, que sempre s'està produint, se continua produint, imaginem-nos pues, que el Segre actual, tota l'erosió que tindria el que és la zona de la canalització, la ciutat, fins i tot el Tossal, se aniria desapareixent del tot, baixaria a cotes per sota de lo que és la llera del riu, i al final aquelles graves que s'han consolidat d'elles mateixes queden com a capa dura i han resistit a l'erosió. És a dir, que és completament girar la truita, completament al contrari.
Clar, l'únic que parlem d'un procés
llarg. De temps, sí.
Molt llarg, eh?
Sí, no, per descomptat, i tant. Sí, sí. Per tant, aquesta serra, que és molt plana per aquesta raó, l'extrem final, l'extrem més meridional, fa una sèrie de valls i la més gran és aquesta, la de Vallmanya. Mm. I, evidentment, és una zona relativament alta, està quasi bé a uns 300 metres sobre el nivell del mar, per tant, en el que és la depressió, doncs és una alçada important, i fa que sigui una zona de secà i que l'home està documentat que, com a mínim, des de l'època del Neolític l'ha ocupat aquesta zona. Tenim jaciments neolítics, a l'edat del bronze. Per tant, és una zona que ha estat ben emprada i utilitzada, però sempre ha estat una zona de secà fins que no arribarà l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya. Aquest canal que agafa l'aigua allà al sud de Graus, i que passa per el congost d'Olbena, el que és la presa de Barassona, i que agafa i rega tota la llitera, i que quan arriba el terme d'Alfarràs agafa la part d'Irien catalana i que porta l'aigua, i que aquest canal a vegades ens oblidem, però va desembocar al final de tot a la Granja d'Escarp, és a dir, que és un canal que evidentment rega tota aquesta banda.
El Catalunya i Aragó acaben anant
a la Granja
d'Escarp i d'allí a l'Ebre, no?
No, al Segre directe.
Bueno, al Segre i d'allí a l'Ebre, vull dir, sí.
Clar, però tots els canals de rec, el curiós que tenen és que quan comencen són amples i se van cada vegada més petits, perquè clar, ja ho té sentit. I si algú ho vol veure com desemboca allà a sota del monestir d'Escarp, és un braçal,
ja.
És a dir, és una cosa petitona. Però encara per serós té potència i té unes cascades molt boniques, aquest canal. Quan arriba l'aigua aquesta, fa que tota aquesta zona de lo que és la part aquesta d'aquesta serra se comença a regar i apareixen les colonitzacions, aquestes que coneixen com de sucs, gimenells, raïmat, que es comença a poder regar aquestes zones. I Vallmanya també li passarà el mateix. Per tant, canviarà una mica aquest paisatge més sec i se converteix en el que és actualment. Un paisatge molt agradable, sobretot perquè té el rec amb aspersió gota a gota i demés, i té des de fruiters, cames i demés. Bé, simplement això era per entrar una mica en contextualització d'aquesta zona més marginal del Segrià, més oblidada, i que recomano a la gent que s'escapi una estoneta a vegades per veure-la, perquè solament a nivell paisatgístic és interessant, i la tenim això a 20 quilòmetres de casa, escassament, però que històricament, a part de tota aquesta evolució que hem comentat, també hi hauria el que seria un poblat, a veure, perdoneu, un poblat, això per ser tan directe, sí, és el que passa. Un poblat des de l'època àrab, en aquesta zona, que després en època cristiana estaria convertit en zona d'aquests petits despoblats que hi hauria per tota aquesta banda d'aquí, i que va fer que al final se produís les crisis de molts d'aquests jaciments d'època medieval que se converteixen en despoblats, sobretot a partir de les pestes del segle XIV. Vallmanya, que segons la documentació pues, tindria unes poques cases, una petita població i una església dedicada a l'Assumpció de la Verge, va quedar completament despoblada per això, per les pestes negres que es van produir al segle XIV, aquestes que ja hem parlat alguna vegada quan tenien la pandèmia, i al segle XV ja no hi havia res a Vallmanya. Això va ser una sort perquè des del punt de vista històric va ser interessant, des del punt de vista de que al segle XVII, en la Guerra dels Segadors, tots aquests pobles que hi havia per la zona, com podien ser Sucs o el propi Gimenells o la pròpia Almacelles, van quedar arrasats per les tropes tant dels francesos com dels castellans que venien a atacar Lleida. Allí a Vallmanya, com ja no hi havia res, no van passar res i es va salvar de ser destruït. I això va fer que els propietaris, d'alguna manera, que precisament era una família de jueus conversos, els aporta, constituïssin una, eren també uns terratinents importants, una cartoixa dedicada a la Mare de Déu i que té la seu a Saragossa. I aquesta finca la van passar a la cartoixa dels cartoixans de la Immaculada Concepció de la Verge. I van fer una casa, un casalot enorme, maco, interessant, i que és un casalot que quan lo veiem actualment destaca en el Segrià, perquè en el Segrià el que són les explotacions de torres agropecuàries, tots sabem que són les típiques torres familiars, aquelles que en origen a vegades són petites construccions de tàpia, que després se van ampliant en funció dels fills que anaven tenint les famílies i anaven creixent. Aquesta és una casa que està feta des del primer moment amb pedra de qualitat, sobretot a les cantonades amb carreus. Té dos plantes, té una estructura de coberta a quatre vessants, un pati a la zona meridional. Per tant, és una casa feta per una comunitat important, amb una capella també interessant, i que, d'alguna manera, perquè la gent es faci una idea, i després direm una mica el perquè, s'assembla a l'edifici de la Maternitat de Lleida, on està la biblioteca pública. Per què va passar això? Perquè, precisament, aquesta casa casa va quedar, en les primeres expropiacions que es van fer al segle XIX a l'Estat, van passar a mans d'un particular que es deia Manuel de Mier, que la va comprar perquè invertia en aquestes possibilitats de quan s'expropiaven els ordres religiosos aquestes terres, i la va comprar, i aquest Manuel de Mier tenia una filla que es va casar amb un arquitecte de Lleida molt conegut de finals del segle XIX, que es deia Capito Lamarca. Aquest arquitecte, que a més tenia fama de ser una mica excèntric i curiós, tenia, bueno, era l'arquitecte municipal de Lleida, entre altres coses, mm-hmm. havia fet la reforma de la façana de la Paeria, havia fet una casa on ara no està, però que era el carrer Canonge González, amb el carrer Germanetes, que després amb el temps va ser precisament la seu del primer col·legi Sant Jordi de Lleida, sí. És la casa que deien Casa Macià, després també veurem per què, i ahir al fer aquella casa es va conèixer la filla de la Capito Lamarca, es van enamorar, es va casar, i després va heretar, bueno, va heretar, va ser propietari consort de la gran finca de Balmanya, que va modificar aquesta casa una mica, però la va respectar bastant, aquesta gran casa de Balmanya, i que d'alguna manera sembla que potser fins i tot va influir en el disseny de la casa de la maternitat que faria després. La Capito Lamarca ja estava obsessionat, entre altres coses, que aquell secà que tenien de finques, que era molt bo també per la mel, per la producció de casera, que molta gent venia a caçar. Si arribava l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya, jo podria canviar molt. I això se va canviar molt quan una de les filles d'aquest de la Capito Lamarca es va casar amb un flamant comandant d'infanteria que es deia Francesc Macià. Aquest estava a Lleida destinat, va conèixer la filla de la Capito Lamarca, es van enamorar, es van casar, i evidentment va heretar també, li va passar el mateix que al seu sogre, va heretar a través de l'Eugènia Lamarca, que era la seva dona, la finca de Balmanya. I Francesc Macià, primer era militar, després va tenir aquella revolta en contra dels propis militars que van saquejar aquell establiment que hi havia a Barcelona per una revista satírica que es deia La Cucut, i va plegar de l'exèrcit, però com enginyer, que era expert, va apostar per les noves tecnologies i, entre altres coses, va contribuir a aplicar la tècnica del ciment armat. A Puigverd de Lleida tenim una de les primeres construccions que hi ha a Catalunya fetes en ciment armat, i que ell va aportar perquè l'aigua del canal d'Aragó i Catalunya arribés on arriba actualment. Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera va contribuir a la modernització d'aquelles terres. Evidentment, després està la vessant política del Francesc Macià, que això no ha d'oblidar-la, i cal pensar de que fins que se marxi al 1926 a fer el que és el cop d'estat de Prats de Molló, que va fracassar, va intentar acabar la dictadura de Primo de Rivera jugant un exèrcit que no va tirar endavant perquè va haver un delator que quan estava tot l'exèrcit organitzat allà a Prats de Molló, que és, com saben els oients, a lo que és l'actual Catalunya francesa, però tocant a la zona de Ripoll, va ser delatat i va ser detingut i va estar un temps en presó, però de seguida també lo van amnistiar i va poder tornar de seguida quan va acabar la dictadura de Primo de Rivera, i va ser ni més ni més que el primer flamant de la Generalitat recuperada, la de la Generalitat Republicana, una persona prou estimada, i que s'ha demostrat que ha estat molt temps a Balmanya, en l'època aquesta prèvia a aquest cop d'estat que va intentar fer de cops de Molló, i després, quan era president de la Generalitat, venia moltes vegades a descansar, inclús a fer gestions de president a la pròpia Balmanya. Tot això es fa perquè en aquest llibre que s'ha presentat ja al Carràs i a Lleida, i que aquest divendres, si algú té ganes, si està a Barcelona, se presentarà també a la llibreria ONAC, que està fet per diferents autors. Entre altres tenim un pròleg que ho fa el Quim Torra, tenim autors com el Francesc Canosa, que parla de l'època aquesta de quan arriba el rei a lo que és la zona aquesta de Balmanya. Tenim el Marc Macià, que parla de lo que és la figura de Francesc Macià, el Ferran Dalmau, que parla del procés de com aquesta casa va passar de les mans particulars ja de l'Eugènia Lamarca, quan ja era vídua del Francesc Macià, al final se ven a propietaris particulars, i actualment és un propietari particular que és el que la té, però que està amb ganes de que passi a ser propietat pública. L'Ajuntament d'Alcarràs no està per la feina, no la vol comprar perquè diu que no té recursos per mantenir-la, però sí que hi ha un compromís signat amb la Generalitat i la Diputació que si lo compra l'Ajuntament d'Alcarràs ajudarà a mantenir-lo. Però uns per els altres fa que la casa estigui actualment degradada amb un esvoranc increïble i s'estigui degradant moltíssim.
Això ho vas explicar l'any passat o fa dos anys, que va començar a fallar la teulada.
Sí.
I clar, quan falla la teulada ja ho sabem que s'accelera molt després el deteriorament.
I en aquest cas, l'altre dia, una de les presentacions ho comentàvem, la sequera que malauradament tenim al país, en aquest cas ha anat a favor de que la casa no se deteriori tan ràpidament. L'altre autor que tenim és el David Sancho, que parla de l'època de postguerra, perquè a Alemanya amb el franquisme va ser un quarter militar, va haver tropes marroquís, inclús sembla que en algun moment lo van utilitzar perquè les tropes marroquines poguessin tenir esbarjo sexual amb prostitutes, i va ser una zona d'aquestes que podien tenir una mica per alliberar-los de la pressió del front. I el Albert Velasco fa un epíleg final reivindicant que actualment és un bé cultural d'interès local i que és una casa que valdria que tingués la categoria màxima de bé cultural d'interès nacional. I la meva visió és la que he explicat una mica més detingudament abans, i el llibre es titula, ni més ni menys que Balmanya, el paradís perdut, de Francesc Macià. Per tant, en aquest sentit, és una obra reivindicativa i que aquest Nadal que tenim a les portes, com cada any, aquesta plataforma que es va crear fa 3 anys, ens trobarem el 25, el dia de Nadal, que és quan va morir Francesc Macià, mentre se fan els homenatges a Barcelona davant de la seva tomba. Nosaltres recordem que l'únic edifici en el qual va estar Macià, que es conserva a tot Catalunya, està a Balmanya, i que si no som capaços, com a societat d'un president al que tothom le va estimar, de reivindicar-lo i conservar-lo, doncs és una mica la vergonya que podem tenir com a col·lectiu.
Que no ho hauríem de dir, però si aquesta casa estigués ubicada en una altra província, segurament no estaríem en aquest nivell de degradació.
Sí, no, inclús alguns deien, només que hagués estat potser a la Noia, a l'altre costat de la Panadella, potser seria diferent. I aquí, com està al límit... Però clar, però és l'única casa que tenia el president Macià. I s'ha comentat, si estiguessin a França, que tenia aquest culte pels presidents, o no diguem, a Estats Units, per exemple, doncs aquí...
No, seria un museu i estaria obert al públic.
Clar, correcte.
O sigui,
correcte.
Aquí ja no aspirem a això, que hauria de ser, però ja no s'aspira això. No. S'aspira a que no caigui.
Exactament, perquè el pas que va...
Déu-n'hi-do.
És absurd. Per això aquest llibre, per recordar-lo, i simplement avui crec que tocava parlar d'un trosset del meu llibre.
Molt bé. La setmana vinent també parlarem d'una part del teu llibre, un llibre gràfic amb imatges que també agrada, però també amb descripcions, de Lleida, de fa 100 i 123 anys, si voleu, perquè és del 1900 al 1930.
Correcte.
En parlarem amb el Jordi Mestre la setmana vinent.
Perfecte.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Gràcies a tothom, igual, ja portes de Nadal, a disfrutar-lo, que se tança tot.
Tot va rapidíssim. Gràcies. Arribem a 2:15, fem una pausa rapidíssima i obrim la radiografia, que hem de parlar d'esports i dels resultats del cap de setmana.
Este martes, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes.
Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Unión Berlín-Real Madrid. Inter-Real Sociedad.
Venga, vamos.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número 1 del deporte.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
A Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que anem ja, transitem directes cap a les dues de la tarda, és dilluns, tres minuts per sobre de dos quarts de dues, i comencem la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, amb força resultats sobre la taula del cap de setmana. No tots, perquè per exemple l'hoquei femení no jugaran fins la propera setmana, però la resta, la majoria sí, amb bons resultats. Tenim una nova victòria del Lleida Llista, 3-1 davant del Reus. És una victòria, home, no diré de prestigi, però jo crec que és una molt bona victòria. Ara en parlarem. Amb bàsquet teníem un doble enfrontament amb l'Estudiantes, el femení, per part del Cedis La Seu, que va acabar caient 76-58, i per part del masculí, del Força Lleida, que també va acabar caient 75-72. En futbol, l'equip que està militant en una categoria més alta és la M femení. Va aconseguir un empat a 0 a casa davant del Deportivo Alavés. Les jugadores de l'AM femení segueixen a la sisena posició amb 18 punts, a un punt només de la fase d'ascens a la primera divisió femenina nacional. Estan a un punt. El seu objectiu segueix en la permanència, però de moment segueixen a la part alta de la taula classificatòria, i això és una bona notícia. En futbol masculí, el Mollerussa tampoc han tingut jornada, igual que l'Atlètic Lleida, però sí que l'ha tingut el Lleida Esportiu, a segona federació, amb una nova victòria, 3-0 davant del Cerdanyola, que els manté en primera posició, en solitari, a 3 punts de l'Hèrcules, que també va guanyar el seu partit per 1-5, per tant, és un d'aquells resultats que quan el veus dius, caram, ull amb l'Hèrcules. L'Europa i el Badalona empataven a 0, per tant, es distancien una mica, i la fase d'ascens queda a 12 punts de Lleida, per tant, a 4 partits. Queda, vull dir que si anés perdent, estan a dalt de tot, són els primers. I en vòlei, el Balàfia Vòlei va caure a casa 2-3 davant del Barça Vòlei, i veurem com es gestiona aquesta derrota, tot i que s'han sumat punts, evidentment. Presidenta del Balàfia Vòlei, Vanessa Ortega, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I Sergi Tor, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Perdona, perquè parlàvem amb el Xavi Pérez.
Estàveu parlant, estàveu arreglant el món ja.
No, però sí, quasi. Amb hoquei femení, Espanya ha estat campiona d'Europa que s'ha disputat a Olot, i hi ha dues jugadores de Vilassana,
sí.
Però creades, formades al Vilassana.
Sí, bueno, sí. I això és una bona notícia.
No, una població de 700 persones, de bon 700,
sí,
no?
Sí.
Que tingui dues jugadores que hagin arribat a la selecció espanyola campiona d'Europa, creades, no sé com el... Creades
no amb altres clubs.
Exacte, jo crec que és impressionant, és brutal.
I menys mal que ara li diem Vilassana, perquè abans no era Vilassana.
Com es deia abans?
Burxafava.
Ah, sí?
Burxafava.
Sí, senyor. I per això va venir l'hoquei, el femení.
Mireu la història.
Sí, és que del Pla d'Urgell, ara demano disculpes a tots els oients del Pla d'Urgell.
No, però
és brutal, que dues jugadores de Vilassana ja siguin seleccionades al sènior i a més campiones d'Europa.
Exacte.
I a més amb un futur impressionant. Una és de Lleida, que és la Victòria Porta, i el gener fa 24 anys, però és que l'altra és la portera Anna Salvat, que només en té 17, que amb 16 ja va jugar un Mundial, i que doncs, en aquest europeu ha anat alternant la porteria amb una altra exjugadora del Vilassana com Anna Ferrer. O sigui, més enllà del present, que és extraordinari, el futur, doncs, imagina't, una amb 17 i l'altra amb 24, sí. Bueno, amb 23, a punt de fer-ne 24, si tenen encara trajectòria de la
bueno, però potser tenen ofertes, aleshores, ara ja no ho sé el mercat, no? Això ja serà una opció de mercat, però creades, eh? Lo vull dir és...
La victòria és la filla del president.
I bueno, vale, home, però no, també està al mercat.
No marxarà.
Escolta, mira John Ram, com ha marxat ràpid cap a Aràbia. És a dir, home, exemples te'n donaria cada dia, d'exemples. Xavi Pérez també vol fer un aplec del Caragol, eh? Aràbia, ui, viu que té una oferta per exportar la gastronomia lleidatana a Aràbia Saudí. I allà anem, els dos.
De totes maneres, li van preguntar a Ancelotti, va dir, diu, usted seria por 500 milions, va dir, a pie.
Home, clar. I Albert Escuerta me crea la ballana.
Doncs jo no ho entenc.
Com que
no? Michael Jordan va dir en el seu dia que quan guanyes el primer millor ja ets milionari, no necessites més. Doncs jo no ho entenc. Bueno. Aquesta gent que ja és milmilionària, perquè clar, dius, no, home, clar, la Victòria Porta, si li ofereixen 500 milions d'euros per anar-se a Aràbia, igual sí que s'ho pensa, no? Bàsicament perquè no cobre, per jugar.
Okay, no, és que no pensa,
que és milmilionària, es prostitueix, entre cometes, per diners, jo no ho entenc.
Home, aviam, perdona, sí. Això seria un altre debat
bueno,
social.
És un
però...
tema humà, això, no en tenim exacte, mai prou, clar, en general, eh? Clar. En general no tothom.
A part és la valoració de la teva feina que fan. Sí.
No sé.
Clar, jo parlo des de la perspectiva de que no tinc un milió d'euros, claro. Que l'arriba a tenir mai, no? Però bueno.
Bueno, em sembla que tots
mil,
aquí,
mil
eh?
Euros,
bueno, escolta, deixeu-me, ara parlarem de bàsquet i de futbol, deixeu-me fer un incís ràpid, Vanessa Ortega. Derrota no planificada, entenc, el Juanjo Garra aquest cap de setmana,
Bueno, va sortir creu, podria haver sortit cara, va ser un 13-15, va ser un partit espectacular. Van posar 400 persones al pavelló, moltíssima gent que era la primera vegada que veia un partit de vòlei i va sortir encantada de l'ambient i de l'espectacle que es va oferir i van puntuar, que és la part positiva, sí. I van fer, diria, el millor partit de la temporada, malgrat perdre, però això ens dona bastanta motivació per seguir endavant i confiar molt en els nois que estan pujant.
Amb el sistema de puntuació del vòlei, tot i ser una derrota, vau sumar punts, el Roquetes també en va sumar, però estan lluny encara, no?
Sí, estaríem a dos partits, és a dir, ells haurien de guanyar dos partits més que nosaltres i en principi ens jugarem les garrofes amb ells i amb Cisneros.
Bueno,
però
cap a Eivissa.
Difícil.
Vanessa. Anem a Eivissa, sí, molt difícil, evidentment. Ells són segons, ja estan classificats per la Copa Príncep, que és aquesta copa que d'hivern, per entendre's, els dos primers classificats que juguen per a no res, només per a gastar diners, per a res més, perquè no serveix per a res més, però bueno, al final és jugar una copa. I veurem què passa. Bueno, ara, aquests dos partits també, com que els afronta sense pressió d'haver-los de guanyar, doncs a vegades també poden sortir bé, però és evident que l'Eivissa no és la nostra lliga. La nostra lliga és jugar pues, això contra Cisneros, contra Roquetes, contra Barça, contra Saragossa, contra aquests. Ens jugarem per derrotes.
Vanessa, el Sergi tenia el dubte de quants diners us paga la federació per aquests desplaçaments.
Zero,
Sergi.
Sí, el 20 de gener anem a Canàries, també, i zero. Evidentment, ens hem de pagar tots.
És increïble, de totes maneres.
No, però Balears ara, segons les dates, pot ser terrible, perquè la diferència...
Suposo, Vanessa, que ho teniu agafat des del setembre, com el que diu, aquests desplaçaments.
Tenim agafat des de setembre, com que tenim la baixa de dos jugadors, doncs aquestes vols les perdrem, però he de dir que volem molt barat a Eivissa, el que passa que no ens van voler canviar l'horari per posar-lo a primera hora de la tarda i hem de fer nit a Eivissa i això és el que encareix el desplaçament.
Molt bé, doncs bé, el proper partit...
És igual que no és temporada alta.
No, clar, no, per això ho deia, és que sí. No, el pressupost és important, eh? És a dir, vas per Setmana Santa, et toca Setmana Santa anar a Canàries o Eivissa i es triplica el preu.
Clar, canvia molt. El proper partit és el dissabte, el dia 16, és el darrer, feu parada de Nadal?
És el darrer de la primera volta, parem per Nadal, bueno, els nois continuaran entrenant i no enganxem fins al 20 de gener, que anem a Canàries.
Ah, 20 de gener, bueno, doncs vinga.
Sí.
Preveieu recuperar jugadors, algun fitxatge, alguna incorporació en aquest mes d'aturada?
Bueno, mai digues mai.
Vale.
No ho sé.
O sigui, vol dir que ja estàs treballant.
S'ha de donar la situació, vale. S'ha de donar tot. Però de moment confiem amb els nois que tenim.
Val. Albert Escuer, doble enfrontament amb Estudiantes, amb bàsquet, femení i masculí, els dos han sortit creu. El del Forcelleda ja vam dir que era complicat, però escolta, al final han sigut 3 punts. Per tant, l'Estudiantes no va apretar prou o el Forcelleda va fer un bon partit?
No, el Forcelleda va fer un bon partit doncs, davant d'un Estudiantes doncs, que bueno, té un problema al 5, el que passa que el té tota la temporada, menys quan juga contra el Forcelleda. No? I en Fossa i Kevin Larsen se casquen ahí un partit doncs, de traca i mocador. A partir d'aquí, doncs, home, hi ha una inferioritat impressionant en el rebot, 23 nosaltres, 37 ells, no estem bé d'altre cop en els tirs lliures, 65% nosaltres, 80% ells, però bueno, la bona notícia és que ho vam competir, la dolenta és que ja és la tercera vegada que ens passa aquest any, no? Ens va passar a Burgos, ens va passar a Valladolid i ens va passar ahir al Within Center, doncs no ens arriba per guanyar. I és una pena perquè són pistes complicadíssimes en les que difícilment el Força Lleida tindrà una altra oportunitat per guanyar, però ahir doncs, bueno, pues, aquesta inferioritat en el joc interior i després que Estudiantes és la mundial perquè Francis Alonso que portava un partit doncs, normalet, doncs, els últims 3 minuts ens clava 8 punts seguits que són els que acaben de trencar, doncs van fer els que perdessin. Però bueno, jo em quedo amb el positiu i és que comencem la temporada amb un 1-3 i ara ja estem 6-6 i les sensacions que dona l'equip doncs, per mi cada vegada són millors, per bé que sí que és cert que té aquesta mancança en el joc interior.
Tu no creus que falta un fons d'armari?
No, jo crec que ara
tenim mira, ahir, sí o sí,
el primer partit de tota la temporada que Gerard encuentra té a tots els seus jugadors disponibles.
Sí, però el
5 o 6 hi ha equips que són autèntics transatlàntics, no? Ja. Llavors, bueno, fons d'armari. Bueno, jo crec que tenim 2 5s que per separat són molt bons en lo seu, però acaba ens fa falta engranar una mica els dos, no? Perquè també en un Cruyff, ja ho havíem comentat algun dia a la tertúlia, doncs en atac sí que és un jugador que té una clarividència espectacular, però en defensa pateix, i per exemple en Kevin Larsen doncs, va patir, li va clavar 12 punts seguits, que són els 12 punts que fan que el tercer quart Estudiantes obre aquesta escletxa de 8-9 punts, que ja no en podem sucar, o ja no en podem reduir en tot el partit. Aleshores, més que fons d'armari, potser és acabar d'engranar doncs, aquest sistema i ser conscients de contra qui estem jugant.
Sí, jo crec que també
Michael Carrera, per exemple, doncs pràcticament cobre el mateix que diria el 40-50% de la plantilla del Força Lleida. Vull dir, Estudiantes aquest any ha fet una aposta impressionant a nivell econòmic i això es tradueix doncs, que sense fer un gran bàsquet, jo els he vist 3 partits aquesta temporada i no m'estan agradant, però clar, tenen tanta qualitat que els hi cauen els punts de les butxaques, no? Quan no és Carrera és Larsen, quan no és Larsen és Alonso, quan no és Suárez, quan no és Johnny Dee, quan no és Alec Wintering, clar, és que són el Mundial. Però bueno, jo crec que amb el Força Lleida podem ser moderadament optimistes. Ara sí. Ens queden 3 partits fins a acabar l'any. Dissabte anem a Fuenlabrada. Jo crec que podem guanyar. I després tenim 2 partits seguits a casa, el 20 i el 29.
Aquests s'han de guanyar. Oviedo
i Clavijo.
Aquests s'han de guanyar.
Albert... Que, curiosament, perdona, el Fuenlabrada perd 40 punts, eh? Sí, 120 a 70, m'he quedat el resultat clar, que anem a Fuenlabrada, que no sé si allò va estar amb descomposició total, però no, home, és que, aviam, sí, sí. És que a tots els quarts els van clavar més de 30 punts.
Sí, sí.
És a dir, va ser brutal el Tizona Burgos, no? Veure 119, dic, què? Oh. 70, aleshores, no? És un partit ara de cara al rival molt estrany, perquè o és descomposició total o és, no sé què passarà a Fuenlabrada aquesta setmana perquè el resultat és fareidor.
Molt fort.
Sí, sí.
No acaben de girar rodó i, evidentment, no són el teòric favorit que es podia aspirar. Bueno, és un dels danys col·laterals que pots assumir o et pot venir quan fas una planificació de plantilla com la que ha fet el Fuenlabrada, que és fitxar un primer entrenador, segon entrenador i 5 jugadors de la mateixa agència.
I el millor perdó d'ahir del Força Lleida, bueno, jo sí, perquè al final se sap perdre, és l'afició. És a dir, haver desplaçat tants aficionats de Lleida a Madrid, sé que era un partit especial...
Quanta gent
bon
hi havia,
per cert,
més o menys, al...
Bueno, és que autocar com a tal no es va fer, però sí és cert que la transmissió de la Liga Plus només se sentia Lleida. També és veritat, i a mi em va estranyar, perquè normalment a les aficions visitants les foten al galliner, i el Wizzing és un pavelló amb 15.000 seients, vull dir, al lloc de sobres, i no, l'afició de Lleida està just darrere la banqueta una mica aixecada, i segurament per això se sentia. Aleshores, numèricament, no ho sé, perquè allí hi havia el nucli Bordeus, però també he vist moltes fotos i en consta de molta gent que hi va anar pel seu compte. No? Era un partit que convidava, no?, perquè tenia Espon, és Madrid, i molta gent doncs, va aprofitar per passar el cap de setmana
a
la capital del regne. Però sí que és cert doncs, que per la transmissió només se sentia Lleida, no? Fins als últims 2 minuts que vaig gent del Wizzing més apretar, perquè va veure que els hi queia el carro pel pedregal, doncs l'única gent que sentia animada era la vella.
Albert, escolta, abans de parlar de futbol, amb bàsquet femení, el Cedis la Seu, ens comencem a preocupar?
Bueno, és Dr. Jekyll i Mr. Hyde. No? Aleshores, en competició europea ho està fent molt bé i això segurament li està passant factura a la lliga local, no? A la lliga femenina 2. És cert que ha tingut problemes de lesions, és cert que ha tingut problemes de rendiment, vull dir, ja hi ha hagut diferents canvis de jugadores, però jo vull pensar, els he vist bastants partits aquesta temporada, que, home, a veure, perdre de 20 amb estudiants pot passar, és un altre antic de la lliga, però bueno, vull pensar que al final no es patirà per la permanència. Per bé que això també estarà molt supeditat a la trajectòria o al camí que acabi tenint l'equip a Europa. No? Ho parlàvem amb el llista fa unes setmanes, doncs amb el bàsquet passa una mica el mateix.
O sigui, no? Han de guanyar dos o tres partits seguits i llavors ja es recupera una mica la tranquil·litat. Ara estan a 4-7, estan a la part baixa amb 15 punts, la darrera que en té 11, després 13, i per tant, només que puguis encadenar dos o tres victòries seguides, t'allunyes una mica i et dona certa tranquil·litat. També es deu de notar a la pista, quan se juga amb més tranquil·litat, però vaja, estan transitant per zona perillosa. En futbol femení, Sergi, bon punt de l'AM. L'objectiu, igual que el Girona, per molt que diguin, segueixen la permanència.
Me parles del Girona de futbol?
Sí, de futbol. Però per l'AM segueixen la permanència i si estan a dalt, perfecte. Però l'objectiu real és no perdre la categoria.
Clar, és evident, no? Però estem a un punt de la promoció. Però ahir era un partit per guanyar. No vam veure el partit, però he vist les cròniques que va ser un partit amb moltes alternatives, moltes oportunitats, 0-0. I sí, és un punt més. Ja venim bé de la victòria a Lezama. La zona baixa està molt, molt distanciada. I, per tant, està sent una temporada transitada dins de la tranquil·litat per anar creixent. I respecte al Girona, i evidentment que és l'equip de moda, la ciutat de moda a nivell mundial ja...
Que ens ho prenem en sèrio
Sí, però vaig dir una cosa, una anècdota. Jo aquest Girona...
Perdona, passa per sobre 3-0?
Sol dic una cosa. Jo aquest Girona, l'he vist baixar a regional preferent al camp del Balaguer.
No s'assembla en res.
No, no, home, és el Girona, no. El Girona Futbol Club, és el mateix club. És el mateix club, va empatar 1-1 al camp del Balaguer, van baixar els drets, no havia primera, són àrea regional preferent, i per les ascensions compensats d'equips de segona B catalans, va baixar a regional preferent, i me'n recordo jo parlant amb el delegat del Girona, em diu, no, és que el Girona sol de bàsquet, i els jugadors plorant perquè van fer 50 punts i van baixar a Balaguer. És aquest Girona, i ara és com està, i són les trajectòries dels clubs, al llarg de la història.
No, però claro, és que...
Ara... Primera divisió, tot just fa dos anys i mig, eh?
Sí.
És aquell cap de setmana de la Final Four de bàsquet, que el mateix diumenge puja l'equip de bàsquet a la Lliga CB i l'equip de futbol a la primera divisió.
Sí, però bueno, el passa que a darrere hi ha un mecenes que se diu Manchester City.
Sí, però ja és brutal el que estan fent. El que estan fent ja és brutal.
Això és cert, però si tu mires la plantilla de Girona, Xavi...
I tant que és cert.
No, sí,
la meitat dels jugadors, són del City.
Però la confecció de la plantilla és bona. Han trobat les peces bones als llocs adequats.
És clar que és bona la plantilla.
Hi havia un fill a Twitter, llegia abans, que deia Girona, amb un porter que fa 3 dies està de segona mena. Un central que el Barça no volia. Un lateral descartat pel Real Madrid.
El 50% no té. El 50% no té.
I dos ucranians. Que no, Javi, que si tu te pares a mirar, o sigui, és cert que hi ha el Grup City darrere del Girona,
clar que sí, si té...
però l'ascendència del Grup City en la planificació d'aquesta temporada, si tu mires jugador per jugador, és, no diré que no és cap, però és molt poca.
És molt poca. Sí, home.
No, a veure, els dos teniu raó.
Teniu raó els dos.
El Girona ha arribat el cas, no li deixaran guanyar la Lliga.
No, home, no.
Com que no ho ha dit?
Això, Albert, per dir això has de presentar alguna prova.
No.
Passa que la segona volta a Girona se li farà molta pressió, jo crec, i el Madrid està acostumat amb aquests escenaris. Jo crec,
Això vol dir que el Barça ja el descartem?
Home, ahir sí, jo fins no l'ho descartava, però el d'ahir m'ha fet canviar el pensament, el 2-4 d'ahir a mi.
Perquè està en construcció, home.
Estem en construcció, exacte. Bueno. En construcció.
Durarà més que l'obra de la Sagrada Família, aquesta construcció.
El futbol i l'esport, i tenim aquí una presidenta, és una setmana la construcció, perquè sé que l'últim partit ja està.
Però aquesta durarà més que la Sagrada Família.
Qui no està en construcció és el Lleida Esportiu.
Ah, va, com un tiro, va com un tiro.
I com sempre diem, quan la pilota entra, fins i tot els defectes queden en segon pla i tot va bé. I això és la història del futbol, ens agradi o no ens agradi, i de l'esport en general. Però és que la pilota està entrant, i segons, jo no vaig a veure els partits, però el Sergi sí, i l'Albert no sé si hi vas, segons em diuen, l'equip juga bé, i juga com feia molts anys,
que no
es veia al camp d'esports i que volíem l'aficionat de futbol, no?
Home, evidentment, a veure aquests resultats i veure com estem, pues fa temps que no es ve. Jo ahir ho vaig veure per la tele i, bueno, pues sí, és veritat, juguen molt bé, no han dit una cosa per una altra. Uh-huh. Per tant, pues felicitar-los i tirar endavant i vinga, i a lluitar, que s'acaba la primera volta i aquí no ens ha guanyat ningú, aquí. No. I llavors això és molt important, clar. Vull dir, tota la suma que hi ha de punts fins que parlem del cinquè o sisè, podem...
És que estem a 12 punts del cinquè, estem a 4 partits de jugar el play-off d'ascens, a 4. És que això dona una tranquil·litat interessant.
Per això dic... El partit
davant de l'Hèrcules serà potent, a l'endemà de Reis.
I el diumenge que ve.
Bueno, i el diumenge que ve amb l'Europa, sí.
És un equip amb carisma perquè surt molt enxufat des del primer minut, és a dir, el minut 10 ja havíem rematat 3 vegades a porteria. El gol, el primer, és un golàs de la passada de Romero cap a Cortijo, la sincronització.
Sí, però el fem al minut 39, sí. Tampoc no ho fem...
No, però l'equip insisteix, però els 10 primers minuts és com s'ha de sortir un equip, és a dir, per tot. Després marcaràs o no marcaràs,
i no van marcar.
Com el dia de l'Andratx, no? I amb 3-0 l'equip continua igual, i deixa també un bon sabor de boca fins tot l'últim minut, de no de fer 10 minuts dolents, que després ja... Per tant, res a dir, magnífic el que diu el Xavi Terrao, ara arriba un repte majúscul, és diumenge al camp de l'Europa.
S'ha de refermar si realment ets candidat o no.
Sí, no, candidat ho som ja, home, candidats ho som. Sí, els quatre capdavanters,
si
per mi ho som.
Si guanyes a l'Hèrcules, que és segon, i a l'Europa, que és tercer...
Home, aleshores ja seríem ja...
No, però llavors és,
sí, per
aquí,
això és un repte.
El Barça va perdre davant del Girona, per tant...
Sí. Bueno, jo dic que és un repte majúscul del camp de l'Europa. Som candidats i és reafirmar la candidatura, ten raó, Ricard. Serà un partidàs d'aquest dels 60, ens porta aquells històrics Europa-Lleida. I és preciós.
Pantalons curts.
Exacte.
Pantalons curts al camp.
I és preciós el que estem veient, i a Gràcia, 1:15, un partidàs, i el dia 7 de gener el Lleida-Hèrcules, que també
Albert,
serà preciós.
Albert, el camp de l'Europa se'ns pot fer bola o no?
Jo crec que Lleida ja ha arribat a un punt, i ho vam veure ahir, que té tan clar i tan interioritzat el que juga i ho executa tan bé que ja comença a tenir la virtut de fer que els rivals semblin dolents. Perquè ahir el Cerdanyola, que evidentment no és el Girona, però el Cerdanyola venia de 7 partits sense perdre, i havien queixat 0 gols en els últims 4. I en canvi la sensació és que això ho traurem, i a més ho traurem bé. No diré fàcil, perquè el futbol i l'esport mai hi ha res fàcil, però ho traurem i ho traurem bé. I el Lleida ho acaba traient, i traient bé. A partir d'aquí, el camp de l'Europa, bueno, doncs l'Europa és tercer i el tenim a 7 punts ja, o sigui, compte, és que anar allà i sucar ja seria el cop de puny definitiu damunt de la taula. Serà difícil, evidentment, però que se'ns faci bola jo no crec per això, perquè jo crec que l'equip està en un nivell de joc i de confiança que li és igual, doncs, l'Europa, l'Hèrcules o si li fotessin el Barça.
No sé si li posen fàcil o no sé com està muntat, però
molta pressió.
Que marxi molt, o sigui, que vagi molt aficionat de Lleida a veure aquest partit, potser pot ajudar i molt,
Sí, serà bo.
Perquè són camp petits,
però...
i per tant...
que el camp de l'Europa és un camp de molta pressió.
Sí, uf.
Ja.
La gent allà apreta molt,
Per cert, una qüestió, perdona, Vanessa, el 7 de gener no hi ha futbol base, no, Albert?
Crec que no, ja...
Albert?
No, en principi no.
Jo potser el 7 de gener el Lleida-Hèrcules, igual que serà un partidàs, es passi el que passi aquest cap de setmana, perquè l'Hèrcules juga davant del Badalona Futur, no sé si el ficaria a les 12, Dic pel temps,
Sí,
per la festa. Ja podria. És a dir, perquè no molesta ningú, no molesta cap equip de futbol base. No, per mi s'ha de jugar a les 5, faci fred, no em va fer, Però potser seria una bona opció obrir aquesta finestra de les 12, tampoc hi ha hoquei ni bàsquet, no? Per no molestar, per no... Igual no hi ha res el 7 de gener a nivell esportiu.
Jo crec que no.
No, sí, seria en un bon horari.
Molt bé. Per cert, aquest dissabte hi ha derbi, no? A MJ de Juvenil, perdona,
Sí. Bueno, quasi cada setmana hi ha derbi. Bueno,
a quina hora juga?
A 6:45.
6:45. Déu-n'hi-do, farà fred. Déu-n'hi-do.
Mare meva.
Sí.
Vanessa Ortega, escolta, entre clubs teniu accés a invitacions o a entrades per anar al camp d'esports, entre clubs de diferent esport, però de la ciutat de Lleida, que no sé si teniu algun acord o no amb això.
Sí, hi ha bona relació.
Bueno.
Sí, Bueno, jo parlo per mi, no sé els altres. Jo cada setmana rebo invitació per part de protocol de Lleida Esportiu. Val. Cada setmana que juguen a casa rebo invitació, sí.
Molt bé. La rep l'Ajuntament o la reps tu?
No, no, la rebo jo.
Està molt bé, ja pareix molt bé. I també el bàsquet, no?
Com a presidenta del Balafia Volei.
I també el bàsquet, no? Crec que aquí hi ha molt bona sintonia, no? De tots els presidents i presidentes, no?
Que hi ha molta, que aquest cap de setmana hi ha hagut molta gent de públic de Lleida.
Entenc que conviden a tothom. Entenc que conviden als presidents de tots els clubs. Entenc.
Però vull dir que al Juanjo Garra hi va haver molta gent, al Camp d'Esports hi va haver molta gent,
a Madrid.
Hi va haver gent que se va desplaçar a Madrid. Bueno, no són les èpoques que estàvem acostumats a viure, de quantitat de gent que es mobilitza. El 11 de setembre no sé com va estar.
No gaire gent.
Una llàstima, lo que ella, és una llàstima perquè s'ho mereixen, eh?
Sí, però...
I els Requesens tampoc no sé com va estar.
Van canviar l'horari per la televisió,
sí, però...
van canviar l'horari, però és una llàstima, eh?
No cabe de quadra.
Bueno, Albert, no ha passat res al futbol base, eh? Aquest
cap de setmana. No hi ha hagut partits.
No hi ha hagut partits, eh? No ha passat res.
No hi ha hagut agressions.
No ha passat res, eh?
No, que jo sàpiga res.
Que no hi ha partits.
Que sense que hi hagi partits passi alguna cosa.
Home, tot ho veurem, em sembla.
Que quedi la família.
Ja ho veuràs tu la setmana que ve. Ja tenim un parell o tres. Ja tenim un parell o tres.
No, sisplau, sisplau.
Home, sí, home, n'hi ha tants, també.
No, que la gent se sereni d'una vegada i que li doni importància al que li ha de donar, sisplau, perquè ahir el partidazo de COPE explicaven que estaven retransmetent un partit del cadet A del Real Madrid, cadet, el Real Madrid Televisió, van xiular una falta, que la van xiular però no van treure targeta i es veu que es va muntar de declaracions.
És que això no es pot ni veure. Això.
Clar, jo pensava, és que tu imagina't, és que estem parlant de cadets, per molt del Madrid o del Barça.
No, ja t'ho dic jo. Aquest canal de televisió... Aquest Real Madrid Televisió ho hauríem de tancar, igual que TV3. Això no es pot... No es pot ni veure,
Javi,
això.
Para.
Bon, no es pot ni veure, això. Això s'ha de tancar, home, això s'ha de tancar.
Anem a l'informatiu, guanyem a Fuenlabrada, va.
Que inciten és veritat, pues claro que sí, això no ajuda.
No es pot ni veure, això.
Vanessa, bones festes.
Jo crec que tancar no, però sí que és cert que el que no pot ser és que es tracti a cadets com a professionals, perquè llavors està generant monstres. I aquest és un problema que Real Madrid Televisió té.
Sí, home, jo t'ho he dit.
I mirar els àrbits d'aquesta manera.
Guanyarem a Eivissa, gràcies. Vanessa Ortega, i a Fuenlabrada.
Albert Escuer, gràcies.
Algun lloc guanyarem, no? Algun guanyarem.
I Xavi Pérez i Sergi Tor, fins la setmana vinent.
Vinga, adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Sisplau, una mica de seny, sisplau, una mica de seny. Això sí que és veritat. Ja no dic lo del sentit comú, que ja sabeu que costa molt això del sentit comú, però seny sí, sisplau. Ens plantem a les 2, segueixes amb la Pilar García Muñiz demà a les 12:20 des de Lleida.